Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. La Generalitat declararà l'estat de preemergència per sequera en els propers dies. La situació afectarà els embassaments més buits, encara que no hagin arribat al 16% de la seva capacitat. El govern havia previst arribar al nivell d'emergència el mes de desembre, però la mesura s'avançarà i les restriccions ja començaran els propers dies. L'objectiu és que la ciutadania i també els sectors afectats siguin conscients de la situació i comencin a fer un ús més sostenible l'aigua per aprofitar així al màxim tots els recursos. Així ho detallava el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes.
Estem en un punt d'inflexió amb la possibilitat d'avançar l'emergència, de declarar-la abans, perquè els indicadors ja marquen que entrarem durant aquest any 2023. Avui estem molt més preocupats que el setembre, perquè el setembre teníem una finestra, la més humida de l'any, que és setembre i octubre, i aquesta finestra ha passat sense pluges.
De les últimes 6 estacions humides, és a dir, la primavera o la tardor, 5 han estat seques o molt seques. El govern avisa que mai abans s'havia hagut d'afrontar una situació de sequera tan severa com avui. I a tot plegat, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa també un grup de treball d'emergència precisament per aquesta situació crítica que es viu al territori. Ho ha confirmat a l'antic Twitter l'alcalde Jaume Collboni. A la Piulada afegeix que les previsions meteorològiques no són favorables i que, per tant, cal estar preparats per avançar possibles mesures. Des del consistori expliquen que ja estan actuant amb tots els serveis. I encara sobre la sequera, la situació crítica que, com dèiem, està vivint al territori ha obligat a tancar la central hidroelèctrica de Llanars per falta d'aigua al Ter. No havia passat des que es té registre als anys 90, però enguany ja és la segona vegada que es produeix aquesta situació. I més qüestions en clau política. 13 membres de la direcció de Podem Catalunya han presentat la seva dimissió tot plegat després que des del partit se'ls hagi obert un expedient d'expulsió i se'ls hagi suspès cautelarment de la militància. Tots ells van ser els que van signar un manifest el mes de juny a favor de la unitat i de rebaixar la crispació en plena de les tensions entre Podem i Sumar abans de les eleccions espanyoles. Entre els membres hi ha la diputada del Parlament Yolanda López i l'exdiputat Lucas Ferro, que fins ara havia estat el portaveu de Podem a Catalunya. I més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona insta atenció a la Generalitat a prohibir els mòbils a primària i també a secundària. Així ho recull una proposta dels comuns aprovada a la Comissió de Drets Socials aquest dimarts amb el vot favorable de tots els grups i l'abstenció del Partit Popular. El text proposa que la no utilització es faci amb una normativa general per a tots els centres educatius, començant, com dèiem, per la prohibició de l'ús dels mòbils a primària i secundària i mitjançant també un procés dialogat amb tota la comunitat educativa. I abans dels esports, us hem d'avançar també una notícia que acabem de conèixer. L'Audiència de Barcelona ha obert judici oral a Dani Alves per un delicte d'agressió sexual. Ara les parts tenen 5 dies hàbils per presentar els escrits de qualificacions provisionals, és a dir, hauran d'argumentar si l'exfutbolista ha de ser absolt o condemnat. I si fos aquest últim cas, quina pena consideren que se li hauria d'aplicar. Recordem que l'exjugador del Barça compleix presó preventiva des del gener passat, acusat d'agredir sexualment una dona de 23 anys a la discoteca Sutton de Barcelona. La 1:03, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva, com sempre amb Pol Corredoira.
El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, abandona la concentració amb Anglaterra i torna a Madrid, descartat per la seva lesió a l'espatlla. L'equip mèdic de la selecció considera que no es troben condicions per jugar els dos enfrontaments que té Anglaterra aquesta setmana, divendres contra Malta i dilluns contra Macedònia del Nord. Bellingham no acaba de fer net d'una lesió que es va fer contra València i que l'ha deixat fora dels compromisos contra Braga i Rayo Vallecano. Els anglesos són líders de grup, 3 punts per sobre d'Ucraïna. Espanya, per la seva banda, juga dijous contra Xipre i diumenge contra Geòrgia amb el bitllet ja a la mà. I l'Audiència Provincial d'Almeria ha confirmat la pena de 2 anys de presó a una llegenda del voleibol espanyol, Cosme Prenafeta. L'ex d'Andorra o Club Voli Barcelona va ser condemnat pel jutjat d'instrucció per abusar sexualment de 2 jugadores a les quals va besar i tocar sense consentiment. Prenafeta va presentar recurs de nul·litat, però l'Audiència d'Almeria ha ratificat ara la condemna, que també contempla 2 ordres d'allunyament i una indemnització de 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, us ho hem anat explicant, estàvem pendents de l'operatiu policial en marxa des de primera hora del matí contra una organització criminal transnacional especialitzada en robatoris amb força a domicilis. Doncs l'operatiu ha acabat amb una trentena de detinguts, un operatiu conjunt amb la Policia Nacional, la Interpol i també amb la presència de l'FBI. Fons dels Mossos han explicat que s'han efectuat prop de 30 entrades i escorcolls, 17 han estat a Barcelona ciutat, però també se n'han fet a altres poblacions catalanes com Badalona, Cornellà, Tarragona, Sitges, Masnou i Castellbisbal. A la resta de l'estat també s'han fet entrades a Marbella, Alacant i dues a Estepona. Això és tot per ara. Més informació actualitzada d'aquí una hora, a les dues, a l'Estel migdia. I mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Cada dia movem 1.000 trens en una xarxa amb 214 estacions que utilitzen 110 milions de viatgers cada any.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
7 minuts que passen de la una del migdia. Inés Farrés, dissenyadora de moda i de moda. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Jo, bon dia. Què tal? Com estem?
Sí, bé, no sé... Arriba un punt que ja no sé mai.
Jo, mira, venint, que jo tenia ja al cap de dir, bueno, pues, quan sortia a la ràdio ja dino, sí. Una noia menjant xurros. Dic, realment, a cada hora, cadascú fa el que vol. O sigui, potser està per ella era bon dia, bona tarda,
sí,
no
sí,
ho sabem.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, aquí estem.
Escolta, què ens portes avui, va?
Pues avui porto un tema que ja volia parlar, però des de dijous passat he trobat més el punt per parlar-hi, perquè es va llançar una nova col·laboració d'H&M, que alimenta la llarga llista de col·laboracions que porta darrere amb grans marques i dissenyadors, aquest cop amb Rabanne.
Ep.
L'antiga Paco Rabanne.
Poca broma.
Que ara l'han actualitzat i li han tret el Paco del nom.
Ah, sí?
Sí.
No sabia, això.
Sí, perquè al febrer va morir el fundador,
sí.
Francisco Rabaneda, I llavors, per fer-li una mica d'apropar-ho més esperit internacional, apropar-lo a les noves generacions...
Van fer Rabanne,
Li han tret el Paco i ara és Rabanne. Llavors la col·laboració és H&M Rabanne.
Val.
I que, bueno, ho vaig llegir perquè una noia a l'Instagram demanava si algú havia pogut comprar les peces de roba perquè havien volat. Llavors aquesta col·laboració arriba en un moment molt important per la marca, que, com hem dit, no? Que a partir de morir el fundador, busca apropar les noves generacions i treure les peces més icòniques, que si veieu una mica la col·lecció, són peces que podrien ser perfectament dels 70, però que les han portat ara amb l'objectiu de convertir-se un altre cop això en un producte viral i generar desig a les noves generacions.
Abans que ens expliquis més aquesta col·laboració, deixa'm preguntar-te. Perquè vull desmitificar una mica. H&M, què és pel món de la moda? T'ho dic perquè normalment, quan veiem una tenda d'H&M, i no sóc... Jo em poso davant de tot, com sempre, no sóc l'única persona que em passa, jo crec que ens passa molts, és com...
És fast fashion?
És molt gran qualitat, no seria?
No.
Val.
O sigui, H&M pertany a un grup suec que té diferents marques i H&M és la més fast fashion.
Val.
Perquè després, per exemple, té Monki, que no és tan coneguda aquí a Espanya, però molt a França o a Anglaterra, i té més
qualitat, més...
No sé, més qualitat, però està millor vista.
Val.
H&M sí que està vista una mica com...
Una mica la... la baratija del mercado, una mica, eh?
Per això, aquestes col·laboracions sempre que sobten molt, perquè agafa
marques... Clar, m'has dit Paco Rabanne i H&M, clar. I m'he quedat així com
sí, és que sempre,
una mica en xoc.
Jo crec que hi ha gent que només entra a H&M per les col·laboracions.
Sí?
De veritat ho dic.
Uau.
Perquè al final és el que dius, H&M, posats a ser fast fashion, potser hi ha marques de fast fashion amb una mica més de qualitat, més de disseny, o com hi vulguem dir. Uh-huh. Però entenc aquesta percepció perquè molta gent la comparteix, efectivament.
Val.
I llavors, clar, aquestes col·laboracions que hi ha entre firmes genèriques és una arma molt important per sumar forces i guanyar adeptes. Al final és com una mica un win-win per les dues marques. Doncs clar, H&M es beneficia d'aquestes col·laboracions per, el que dius, guanyar una mica de prestigi, guanyar més repercussió, perquè clar, quan una marca d'alta costura ven les seves peces tan barates amb H&M, clar, on està el benefici? Perquè dius, si ja la pots vendre per un preu alt, per què l'has de vendre per un preu baix?
Clar.
Matitzem que la qualitat no és la mateixa, però bueno, que al final estàs comprant una peça d'aquesta marca. Doncs perquè hi ha molt tipus de benefici, no només econòmic, sinó que també hi ha de repercussió, de generar interès, de posicionar-se. Llavors, en cada cas, pot ser bastant diferent i H&M en sap molt, perquè porta gairebé dues dècades fent col·laboracions amb grans marques. Llavors és una democratització de l'alta costura en tota regla, però que alhora, efectivament, ha fet pujar els seus números, la seva fama, i com diem, que potser hi ha gent que no trepitjava H&M i per les col·laboracions...
I entra.
I s'hi deixi caure.
Ara.
Llavors, ara, tot i que moltes marques podran sonar desconegudes perquè són pròpies de l'alta costura, farem una mica un repàs per aquestes col·laboracions que ha fet H&M aquests anys, per explicar algunes de les anècdotes més curioses que ens ha deixat i anar veient quins han sigut els beneficis de cada col·laboració.
Sembla molt bé.
Llavors, la primera va ser el 2004 i va col·laborar amb ni més ni menys que Karl Lagerfeld. Llavors, les seves peces es venien des de 15 euros.
Va.
Clar, tu no pots permetre't un Karl Lagerfeld de la seva marca, però una samarreta que porta el seu logo i porta la seva firma a 15 euros val la pena. La col·lecció es va esgotar totalment en un dia i es van vendre cada hora entre 1.500 i 2.000 peces.
Cada hora, eh?
Cada hora.
Quina barbaritat.
Es van esgotar de seguida i el dissenyador va acabar una mica malament amb H&M perquè el va acusar d'esnob per produir tan poca quantitat de peces i la relació no va acabar gairebé...
No, eh? No han tornat a col·laborar, eh?
No, no han tornat a col·laborar i, de fet, això, Karl Lagerfeld va una mica dir que no se sentia gaire orgullós perquè el que havia intentat fer apropant aquestes peces de roba al públic general, per una altra part, no havia aconseguit per la poca quantitat de producció que havien fet.
Val.
Però, bueno, és una mica també la manera de generar exclusivitat. Llavors, H&M, veient que això només havia sorgit com una campanya de Nadal i havia tingut tant d'èxit, va dir, hem de repetir.
Calla, fem-ho, no?
Clar. I per això pues, n'han fet unes quantes des de llavors. Llavors, la següent col·laboració va ser l'any següent, el 2005, amb Stella McCartney, la filla del ex-Beatle Paul McCartney. Llavors, a Londres, la seva col·lecció es va vendre en qüestió de minuts.
Que bèstia.
I va haver fins i tot forcejaments i alguna que altra baralla. O sigui, saps les imatges de mítiques de les pel·lícules de les rebaixes?
Sí.
Doncs jo ho imagino més o menys.
Que bèstia.
O sigui, va ser com bastant canteo, perquè tothom anava amb els punys per davant. Amb cues de més de 4 hores... Però, clar, es podien trobar abrics que normalment costarien 750 per 100 euros.
Clar.
És el que sempre diem, no amb la mateixa qualitat, però què vols, nom
Entiendo
o qualitat.
Entiendo los forcejeos, eh? Una mica.
Aquí era tonto el último, però literalment.
Clar.
Llavors, clar, al final era tenir una peça de la dissenyadora per una quantitat bastant inferior. O sigui que H&M va veure que això et tirava.
En la qualitat del disseny, qui hi entra? La marca que col·labora? O H&M. És a dir, qui diu val, un abric d'Estela McCartney em costaria 750, rebaixem la qualitat perquè en sortir econòmic o en sortir beneficiós fer-la a 100 euros.
Clar, jo crec que aquí entra molt el sector econòmic, o sigui, ja em sortirà els que s'encarreguin més dels números d'aquest sector, de l'empresa, doncs, veient el benefici que vols treure i per quan pots vendre la peça màxima, després veure per on has de baratir. Llavors suposo que barateixen doncs, en qualitats, en teixits, en mà d'obra o el que sigui, i suposo que també el dissenyador té l'última paraula de dir, vale, doncs fins aquí arribo, o pot tenir, clar, perquè suposo que Stella McCartney no voldrà un abric que es trenqui en un dia. Llavors suposo que hi ha un punt mig entre posar-li preu i no perdre excessivament en qualitat. Però s'hauria de veure realment quines qualitats són unes i les altres.
Val.
Llavors, després, el 2006, es va fer una col·laboració amb els holandesos Victor & Rolf, que va generar encara més expectació que les anteriors col·laboracions. Perquè, clar, com les experiències prèvies ja deien que si no anaves ràpid et quedaves sense, doncs va augmentar l'interès i les ganes. I a Madrid la col·lecció es va esgotar en poc més d'hora i mitja, on la gent va fer cues d'hores i va declarar, que això m'ha fet molta gràcia saber-ho, si hay que pegarse nos pegamos. Uh-huh. O sigui, la gent anava a tope per aconseguir les peces de roba. I llavors ja aquí es va veure com també arribava això als nostres terrenys. A Madrid ja estaven fent cues i tal, o sigui que era una cosa que s'està posant ja molt de moda. Llavors l'any següent, el 2007, va ser col·laboració amb Roberto Cavalli i va ser encara una allau superior que els anys anteriors. O sigui, cada any s'anava superant aquí el tema. Llavors al voltant de 1.000 persones esgotaven en 10 minuts totes les peces gairebé sense mirar la talla. Uh-huh. O sigui, com dèiem, tipus les rebaixes, entraven a lo loco, s'emportaven tot el que podien i xau. Llavors, clar, tot això, pues, arrau de que cada any es començava a fer més famós la col·laboració, clar, H&M va guanyar en popularitat, uh-huh. Perquè era l'única marca de fast fashion que col·laborava amb aquests grans dissenyadors.
Val.
Però, per exemple, per veure un altre tipus de benefici, veiem la col·laboració del 2008 amb la firma Comme des Garçons, que és una firma japonesa. Uh-huh. Llavors, aquest cas...
Japonesa, eh? Comme des Garçons.
Sí. En aquest cas, la col·laboració no va tenir tant d'èxit a Occident com el que sí que va tenir en països asiàtics com Xina i Japó.
Val.
Llavors, què passa? Què era el que volia H&M? Perquè tu diries, ai, si aquí no ha vengut, ha sigut un fracàs. Però no, perquè la col·laboració aquesta estava feta per apropar-se a aquells mercats. I era l'oportunitat de millorar la seva presència en aquells països. Uh-huh. Si Japó diu, ostres, m'estàs oferint una marca que a mi m'agrada per un preu més econòmic, pues entraré a H&M per primer cop. Llavors va ser com H&M va registrar un creixement molt alt respecte als mesos anteriors i es va posicionar molt fortament en aquella zona. Llavors, des de llavors, pues, s'han fet més col·laboracions com Matthew Williamson el 2008, Jimmy Choo el 2009, el 2010 Sonia Riquel i també el 2010 Lanvin. Llavors, aquesta col·laboració d'H&M va incrementar les seves ventes un 17% respecte a l'any anterior. O sigui que es veu realment com els números pugen i això ajuda a que la marca guanyi en ventes. Uh-huh. Llavors aquí, és, per primer cop, es va limitar la compra per client.
Ep.
Es podia comprar tota la col·lecció si es volia, però només es podia comprar una unitat per model, si tu no et podies emportar la mateixa samarreta tres cops. Uh-huh. Llavors s'accedia a l'espai en grups de 20 persones i es tenia només 15 minuts per escollir. O sigui, era la manera una mica de fer que la col·lecció arribés a tothom. I aquí a Passeig de Gràcia, per exemple, es van registrar cues des de les 4 de la matinada. O sigui, va ser una mica la manera de fer que no s'esgotés tan ràpid el producte. Val. I sobretot que cadascú s'emportés pues, el que podia. Llavors, després, el 2011, per exemple, va ser una col·laboració amb Versace, que va tenir un gran èxit i per això es va repetir el 2012. Uh-huh. I aquí es va col·lapsar la web a tope i es va tornar a modificar la manera de venda limitant la política de canvis i devolucions només a 3 dies.
Ep.
Per què? Per evitar la reventa. Perquè és un problema que s'ha vist molt significatiu en aquestes col·laboracions, perquè queda demostrat que molta gent ho compra per revendre-ho.
Sí, eh?
Clar, com hi ha aquest punt de com que si no ho compres avui ja no ho tindràs, mm-hmm. Doncs hi ha gent que diu, vale, a mi no m'importa, faig cua per tothom i després ho revenc una mica més car.
Val.
Llavors, què passa? Que això era una mica el que parlava Karl Lagerfeld a la primera col·laboració, que al final, tot i que s'intenti fer accessibles les marques de luxe, al final sempre acaben sent impossibles de comprar.
Clar.
Llavors, això va ser la manera d'evitar una mica la reventa, però uh-huh. Sempre feta la llei, feta la trampa. Llavors, el 2012 es va col·laborar amb Marni, que es va fer un spot a càrrec de Sofia Coppola.
Sí, recordo, a més.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Jo
sí,
vaig llegir i vaig pensar, pues mira, no, aquest anunci no em sonava. Llavors, aquí la col·lecció es va vendre en menys de 24 hores i, com dèiem, aquell mateix dia ja es podia trobar peces per eBay pel triple del preu.
Clar.
Llavors, clar, això era bastant bèstia. I aquest punt acostuma a ser molt freqüent perquè és que molts compradors directament posen a la venda el mateix dia. O sigui, uh-huh. De fet, s'ha vist que en aquesta col·laboració d'ara, la de Rabanne, hi havia gent amb la foto de l'anunci, era el mateix provador. Wow. O sigui, que hi ha gent que ja ho compra per pensar en revendre.
Directament, eh?
No és que s'arrepenteixi, és que ja ho fa pensant això.
Clar, jo que sé, una peça de Rabanne, per exemple, que hi poso l'exemple d'abans, que podria costar 800 euros, però et pot sortir per 100 en aquest dia en especial, en col·laboració amb H&M. Qui paga 3 vegades el seu preu, tenint en compte que ja és una peça feta perquè et pugui costar 100 euros i no els 800?
Però alhora és exclusiva, perquè ha sigut d'aquesta col·laboració de la marca...
És l'exclusivitat el que fa que pugi el preu, eh? Tornem al que...
És el que pot fer que pugi el preu, però alhora s'ha registrat i s'ha comprovat que al revés, el que passa és que normalment s'acaba venent més econòmic. O sigui, al final la peça de segona mà acostuma a ser més econòmica que originalment.
Clar.
Llavors, molta gent ho compra pensant que això farà el campanazo i aquesta tarda m'ho compraran per tres cops més. I acaba sent al revés, que ho poses més econòmic totalment. A no ser que, per exemple, hi vaig llegir el cas, no sé si era de Versace, de Roberto Cavalli, que va haver algun vestit molt, molt concret, molt famós d'aquella col·laboració, que sí que encara avui dia es continua, com que passa a ser un producte molt buscat.
Val.
Llavors, si va tenir gran èxit, doncs és un producte molt buscat pel que sí que es pot arribar a revaloritzar. Si no, la mitjana normal és que encara es pugui trobar per un preu inferior a l'original. Llavors, l'èxit d'aquestes col·laboracions queda clar que és la sensació d'exclusivitat i de que si no ho compro avui, no ho compraré mai. Que sí que és veritat que hi ha altres casos que sí que s'ha vengut aquell mateix dia per preus superiors. Però, bueno, aquí hi ha de tot i s'ha de tenir ganes per acabar comprant el que ja pots comprar de la marca bona.
Estàvem el 2012, eh?
Sí. El 2012, bueno, no va ser una col·laboració que va tenir molt d'èxit, va ser amb Maison Martin Margiela, que és una marca belga, i aquí sí que, per exemple, estava més feta pels reals fans, o sigui, els fans que realment eren, o sigui, els que realment eren fans de la marca, que no em surt la frase. Perquè era més una retrospectiva del dissenyador, que hi havia com les peces d'arxiu més emblemàtiques a preus accessibles. Llavors, clar, aquestes coses sí que et surten bé, perquè si tu ets molt fan de la marca i t'ho posen una mica més a huevo, doncs ho compres. Però, clar, si alhora t'has de donar de cops amb tothom, tampoc té gaire gràcia.
Veig que el 2012 és l'únic any en què es fan tres col·laboracions.
Es van fer dues i
perquè
ja...
Versace m'has dit que va repetir el 2012, també?
Sí, però va ser com una mica a l'inici, encara, quan lligaven. Però ja s'havien fet un parell de col·laboracions abans dobles.
Val.
Els anys previs, el 2008 i el 2010, sí que s'havien fet dues.
Val.
Però aquest any es va continuar fent també dues, per lo mateix, per veure l'èxit que s'havia tingut.
Anem al 13.
El 13 va ser amb Isabel Marán, que tampoc va tenir com gran repercussió. O sigui, aquí comencem, ara sí que el 14 i el 15 van ser anys també potents, i després vam entrar en una època on es van fer col·laboracions molt bones, amb molt bones marques, però ja no era com el bombazo dels inicis. Clar, els inicis, tot al final té una mica la seva caducitat i la gent també a vegades es pot cansar una mica. Llavors, el 2014 sí que va ser bastant important, que era la d'Alexander Van, que es va limitar a dos productes per persona. O sigui, aquí veiem com les polítiques de la compra es van una mica evolucionant. Llavors, el mateix dia del llançament, aquí sí que el que parlàvem abans, una dessuadora de 57 lliures es va vendre per 100.000 lliures.
Uau!
Llavors, clar, és depèn una mica de com peti el dissenyador. Si és molt puntazo i hi ha hagut una prenda que ja s'ha posat de moda abans gairebé de vendre-la i ha creat com molta expectativa, així, doncs aquestes coses passen a ser molt buscades.
Val.
I com dèiem, H&M va guanyar? Sí, va incrementar les seves ventes un 10% respecte a l'any anterior.
Només per aquesta col·laboració?
O sigui, aquesta col·laboració va fer que molta gent
hi anés.
Clar, perquè potser vas a comprar una suadora d'aquesta marca, però
com que són dos peces,
de canvi et trobes uns texans i et trobes unes sabates.
Val.
O sigui que al final és una mica la manera que té H&M de tornar a portar públic a les seves botigues.
Val.
I després, el 2015, aquesta és bastant curiosa, va ser amb Balmain, i va ser una de les més sonades i recordades, que es va dissenyar per el director creatiu de la marca, Olivier Rousteing, qui, 10 anys enrere, havia estat el primer de la cua per comprar la col·laboració amb Karl Lagerfeld. Llavors va ser com una mica com tancar el cercle de fan a productor una mica, no? De ser el qui fa cua a fer que la gent faci cua per tu. O sigui, bastant, jo crec que allà sí que pots dir,
xulo,
he triomfat.
Sí, sí, clar.
Allà sí que ho pots dir. Llavors també va col·lapsar la web i un dels vestits que es venia a botiga per 400 euros es va vendre més tard per més de 3.300.
3.300 euros, eh?
Lo que dèiem, aquí és cosa de que alguna cosa ha tingut molt èxit, s'ha tornat viral i ja tothom és capaç de pagar el que faci falta. Jo, com sempre dic, una cosa és que siguis capaç, però has de tenir aquests diners, perquè comprar una cosa pel triple, més del triple del que costa, té tela, perquè sobretot que encara no s'ha tornat tampoc una peça vintage, o sigui que tampoc és una cosa que s'hagi revaloritzat massa.
Farem una cosa, amb el que queda de la resta d'anys, anem del 16 cap al 23... del 2016 cap al 2023, em vas dir marques? I una mica el que significa aquesta marca, o què és el més característic d'aquesta marca, si et sembla.
Vale.
Sí?
Sí, perquè aquestes col·laboracions...
I fem-ho, perquè ara m'estava mirant aquest llistat que m'has portat de marques, no me'n sona ni una.
I és veritat que si moltes són... Clar, per això deia al principi que són marques que no acostumaran a sonar molt al públic general, perquè, clar, no estem superacostumats a comprar alta costura, ho entenem. Però alhora sí que...
Perdona, el 16 sí.
Bueno, està bé. I el 18 no? Bueno, ara
18,
repassem.
18 no, 21 crec que sí...
També et dic que moltes, o sigui, tampoc sé el producte molt, eh? O sigui, dic una mica com quatre inputs.
Val.
Perquè sí que és veritat que, com dèiem, no? Al final aquestes col·laboracions acaben sent... Es buscava que fossi apropar l'alta costura a la gent de peu, però acaba sent una mica fetichisme dels col·leccionistes o de la gent més fashionista.
Val.
O sigui, al final, clar, com tu dius, no? No aniré a comprar una marca que és que ni tan sols conec.
Clar, 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 clar.
Llavors penso que a vegades, en comptes de donar a conèixer aquestes marques i parlar de qui hi ha darrere i tal, com que es queda més limitat en... Bueno, sé que tinc un públic assegurat, que és la gent que li molen aquestes marques, i que potser s'ho podrien comprar en preu normal perquè els hi agrada, però els hi dono l'oportunitat de que sigui més econòmic, i no pas d'apropar tant l'alta costura, perquè al final és això, doncs molta gent no els coneix. Llavors, el 2016 va col·laborar amb Kenzo. Kenzo és molt emblemàtic, com un lleó que té així com més de logo, que el posa, i molt colorit també. El 2017 amb Erdem. Erdem diuen que és la col·lecció que va ser com més maca, perquè era tot vestits com més florals, una mica com més romàntic, més bucòlic, més alta costura,
més primaveral?
No tant per primaveral, sinó pel tipus com de teixits com molt brodats de flors, com una mica més l'estètica, sí que sí, podria ser una estètica primaveral, però no perquè la roba fos primaveral, sinó com per l'estètica més romàntica com a tal de la marca.
Val.
El 2018 va treballar amb Moschino, que era tot just, diumenge, vam llegir la notícia que havia mort el director creatiu de Moschino 10 dies després de ser anunciat. Un jove italià, Davide, no recordo ara el cognom, però que va morir aquest cap de setmana, i ho vam llegir, això, 10 dies després de ser director creatiu. Bueno. Llavors, Moschino també ha tingut una època molt reivindicativa, amb Jeremy Scott al front, que era el dissenyador que estava abans, i també molt colorit, molt modernista, bastant eclèctic. Sí que és veritat que és un estil d'alta costura, però més del carrer. O sigui, com una mica més, un dia en parlarem, el nou Balenciaga. Més del carrer, més... Això, aquest tema, el Balenciaga, el tocarem.
Val.
El 2019 va col·laborar amb Jean-Baptiste Valli, que Jean-Baptiste Valli és dels que sempre estan a les desfilades de l'alta costura. Són vestits amb tul, molt romàntics, molt de catifa vermella. O sigui, la veritat és que a catifa vermella acostuma a haver gent amb aquests vestits. I és això, molt voluminosos de tul, i és una de les col·laboracions com més específiques d'alta costura, que si tu en segueixes una mica l'alta costura, ho veus col·laborant amb H&M, i fins i tot com que et costa imaginar quin tipus de prendes seran, perquè vestits com tan de gala, com ho portes més al carrer. I eren vestits una mica més curtets, més com de còctel, però bueno, que alhora tampoc com per posar-t'ho molt pel carrer.
Val.
El 2020 va tenir dues col·laboracions amb Sandra Mansur i amb Joana Ortiz. La més coneguda de les dues és Joana Ortiz, que també té uns vestits així com més bohemis, té un estil... També, totes són bastant d'alta costura de desfilades, eh? Aquestes, aquests anys van ser molt d'alta costura, de la que dic jo, de la bona, de la que desfila amb els vestidazos i que et posa la nòvia final.
Ara.
El 2021 va col·laborar amb Simon Rocha, que també, aquesta he de dir que no és de les que més fitxades tenia jo com de marca d'alta costura, però va ser també de les que va fer una col·laboració més d'apropar-ho al públic. O sigui, realment, no amb grans vestits i grans peces, sinó com apropar la qualitat al públic general. El 2022 no va ser amb un dissenyador com a tal, sinó que va ser amb Iris Apfel. Iris Apfel, no sé si la visualitzes, és una dona que té com... Doncs jo crec que ja té els 100 anys, amb cabell blanc, que és bastant com estrident vestint, que porta com molts collars de colors, porta unes ulleres molt grans. Si no la teniu en ment, busqueu-la, Iris Apfel.
Ara estic buscant jo, eh?
És una fashionista que està super de moda, que és una dona que, ja et dic, crec que passa els 100 anys, i la tia està estupenda, i de fet ha fet llibres, sempre com que la gent hi va, els dissenyadors hi van molt doncs, per tenir la seva opinió.
Ui, sí.
I és això, porta molts colors.
Unes ulleres enormes.
És una persona molt colorida. Molts anells, collarets així grans, unes boles molt grans. Llavors, va ser una col·laboració amb ella com... Clar, ella no és dissenyadora, però bueno, com fent una col·lecció una mica del seu
estil. Ah, ella no és dissenyadora?
No. Ella es va posar de moda... Mira, un dia en parlarem d'ella. Ella es va posar de moda, o sigui, al final era una, com una, això, una... Quan es va posar de moda els blogs, les it girls... I tota... Doncs ella era la sènior.
Boníssim.
I es va posar de moda perquè tenia un estil superguai amb l'edat que tenia, i sobretot que és una dona molt vital.
Boníssim.
I que està la primera també a les desfilades, que s'apunta un bombardeo i està tot el...
Recorda a grans pel·lícules dels Estats Units sobre la moda, eh?
De caracterització, de,
sí,
ella de...
Sí, 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 de caracterització.
Bueno, veien sempre que la Miranda Priestly, del Diablo Viste Prada, la Meryl Streep,
que sí,
tenia,
sí,
tenia
sí,
com
sí,
una
sí.
mica... Unes...
Hi ha un què, hi ha un què.
Sí que és veritat que allà la Meryl Streep va molt més sòbria i és més... Diuen que està inspirada en l'Anna Wintour, que és la directora de Vogue, que també diuen que és com d'Armas Tomar i que estava més inspirada en ella.
Diuen, eh?
Sí, diuen. No he tingut el gust encara de conèixer-la, però bueno, si la conec algun dia t'ho dic. I llavors després hi arribem al 2023, que ha sigut aquest any, on hi ha hagut dues col·laboracions. A primavera es va col·laborar amb Mugler, que el dissenyador també havia mort l'any passat, i ara a la tardor s'ha col·laborat amb Rabanne. Llavors, aquest any han intentat recuperar una mica doncs, l'esplendor d'aquestes primeres col·laboracions, on apropaven les firmes més reconegudes de l'alta costura doncs, a públics una mica més propers. Alhora, però, l'objectiu més evident de les col·laboracions actuals és la de la viralitat. O sigui, al final, ara amb tot el tema de xarxes socials, la immediatesa i les coses com tan efímeres, que avui estàs de moda i demà ja no, doncs es busca la repercussió i el ressò més automàtic. Llavors, aquesta col·laboració doncs, buscava tenir l'impacte de captar aquesta atenció mediàtica i guanyant repercussió. Sí, perquè també surtin guanyant doncs, tant Rabanne, que torna a estar en boca de la gent jove, com H&M, que continua fent-se notar de dir continuo fent col·laboracions molt bones amb molt bona gent.
Aviam, dues preguntes al respecte de tot plegat. La primera. Si la qüestió és petar-ho, tu veuries una col·laboració entre dos grans marques fast fashion? En comptes de...
Han de tenir, clar, han de tenir coses a portar-se l'una a l'altra. Clar, normalment és com que una...
Jo què sé, un Zara H&M?
Clar, però què guanyen? Perquè la qualitat és molt semblant, el tipus de disseny, la quantitat de producte... Si normalment es fan col·laboracions com amb dos marques que tinguin unes imatges molt concretes com per veure la fusió...
Desigual H&M?
Per exemple.
Val.
Podria ser més.
Això podria ser més, eh?
Per exemple, una col·laboració que s'ha fet bastant famosa de fa poc, Nike amb Tiffany.
Oh, bona.
Clar, llavors és el blau Tiffany, el símbol de Nike, o Birkenstock, les sabatilles aquestes ara de l'estiu, amb Manolo Blahnik. Doncs era un zueco de Birkenstock, tot rosa, amb com unes perles. Llavors, ara, normalment, són entre marques això, que es donen. O que una té molta repercussió i l'altra molt de disseny, llavors ens aprofitem l'un de l'altre, o dos imatges molt concretes que es fusionen. Normalment s'han de tenir coses a portar.
Val. I abans has dit, m'he apuntat la frase perquè m'ha fet molta gràcia i vull anar cap aquí. Ja sé que obro un meló important, eh? No ens queden 4 minuts, jo crec que podem parlar-ne encara de tot plegat. Has dit, en un món tan ràpid on avui està una cosa de moda i demà ja no. Quant dura una moda? I sobretot, qui ho decideix?
Jo penso que ara mateix la pròpia societat i el propi ressò que es faci. O sigui, potser una cosa... De fet, molta gent, hi ha modes que surten que ningú dona dos duros, es posa de moda, algú posa, es retuiteja, jo ho comparteixo, ara ja ho porto, i es posa de moda una cosa que no t'esperaves. I a vegades col·leccions o productes que es fan pensant que tindran molt d'èxit, si no agrada al consumidor, no ho comparteix, no es fa viral... És que ara està molt la viralitat. Llavors, si no es fa viral, la gent no en parla, doncs no es posa de moda. Llavors, quan duren les col·leccions... O sigui, quan duren les modes, perdó, o fins que arribi una altra, o fins que el públic en deixi de parlar. O sigui, ara jo crec que està de moda el que es parla. O sigui, si no es parla d'això, no està de moda.
Per tant, allò que fa anys els dissenyadors, les dissenyadores de moda, amb les passarel·les, amb les seves col·leccions, etcètera, etcètera, decidien una mica el patró d'aquell any, jo què sé, aquesta temporada es portarà el groc.
Clar, és que ara pensa que en aquell temps no hi havia els mateixos mitjans que ara, llavors
clar,
tothom...
Això ha desaparegut?
Bastant.
És a dir, no depèn tant dels dissenyadors, sinó més del consumidor? Tenim més poder al consumidor ara que abans?
Més o menys. O sigui, la cosa és que abans...
Tinc-li a la troca, eh?
Sí, per això estic com intentant tenir el meu guió al cap. O sigui, la cosa és que abans, clar, tothom bevia de la mateixa font, diguem. Llavors, una revista de moda, per exemple, els directius, la gent més entrada de moda, els dissenyadors que anaven a les col·leccions, a les passarel·les i tal, definien, vale, està de moda això, això i això, que és el que hem vist a les passarel·les que es portarà, hem vist els colors que vindran, i més o menys ho definien els dissenyadors, perquè era el que els venia de gust fer aquell any. Uh-huh. Llavors, què passa? Que com tothom comprava aquelles revistes, tothom veia aquelles desfilades, i a tothom els hi arribava la mateixa informació, era una moda com una mica més estàndard, vale, perquè no hi havia com més fonts d'informació. Ara què passa? Que és que tothom té opinió i tothom té un mitjà per dir aquesta opinió. Uh-huh. Llavors, clar, potser allò era més antic, més clàssic, i ara, en canvi, allò és una revista. Es porta el groc, i jo penso, pues no, a mi no m'agrada el groc, li he vist a no sé qui que porta el lila i portaré més el lila. O sigui, ara ja com continuen sent molt els dissenyadors, perquè uh-huh, al final només compraràs el que es posi a la venda, però alhora el públic parla molt. I si un producte no agrada, hòstia, es pot fer una campanya del públic contra aquest producte i pots arribar lluny. Si ara tenim massa veu i vot, amb la meva opinió.
Massa, eh?
Jo crec que massa.
Perquè... Mira, per quina meva següent pregunta, si tenim massa veu i vot, gent que no en sabem, només sabem el que ens agrada portar i ja està, o s'ha democratitzat la moda?
S'ha democratitzat molt, perquè també això ho vam comentar algun cop, que al final, com tots comprem de les mateixes botigues, o sigui, al final ja no ens regim per el que diuen les revistes o els informats de la moda, sinó pel que ens diu Zara. Si seguim les modes que Zara vol que seguim. O sigui, realment,
bèstia,
t'has de sortir tu d'allà i dir, vale, jo a Zara no vull comprar, m'encanten les peces vintage, doncs me'n vaig a una botiga de segona mà i em compro això que vull. O continuo volent un jersei que va ser fa 4 anys i el busco de segona mà. O doncs vaig a una botiga minorista. O... Al final,
ja estava pensant, ja,
recau
amiga,
més
això
sobre
és...
cada persona.
Estava pensant, ja, amiga, però això és temps.
És temps, clar.
I no en tenim.
Bueno, al final tens temps pel que vols, eh? O sigui, sempre penso que després del temps... O sigui, si tu penses, segur que el temps se te'n van tonteries, a vegades. Clar, llavors, bueno, al final és com l'excusa fàcil, no? És que no tenim... O el típic de... No, no, informa't del que estàs comprant. Ai, ui, com he de posar a informar-me el que compro? Però segur que saps totes les noves versions del nou iPhone, no ho sé. O sigui que al final són excuses fàcils. Però que sí que és veritat que com tots comprem una mica dels mateixos llocs, doncs al final el que es posa de moda, doncs es posa de moda. Però sí que ara estan sortint ja les noves tendències per l'any que ve, que ja en parlarem, però clar, ara s'està posant una mica amb la male. Què posarem sobre... O sigui, no? El Zara, uh-huh, d'on veurem l'any que ve? Què tenim sobre la taula? Què fem? I a partir d'allà ja veurem.
Quins seran els colors del 2024?
Doncs pues no ha sortit perquè això és un programa que tinc moltes ganes
perquè
de
això,
fer quan
perdó,
surti.
Quan s'anuncia això? I qui ho anuncia, sobretot?
La cosa és que l'empresa Pantone, que sí, és de les mítiques cartes de colors, sí, anuncia el que és el color de l'any.
Però,
llavors, encara no ha anunciat el del 24.
Però en base a què?
En base a la societat. Per exemple, l'any passat va ser... No sé si aquest any o l'anterior, després de tota l'època del Covid,
sí,
es va posar com el groc com d'esperança, de sí, nova lluentor i tal. I no sé si també va ser com algun color com més el blau de les mascaretes, o no sé com va ser. Com llavors va fa una mica un anàlisi de la societat, dels sí, problemes i tal, i on busca, que és el que diem, al final, pues, les modes, qui les posa? Pues és que al final, opinió tots tenim. Llavors que la moda te'l posi un, pots estar d'acord, va, o que el que te l'ha posat dius, pues a mi això no m'agrada. Llavors, va, per això hi ha gustos colores, mai millor dit.
Escolta,
però quan surti el color de l'any,
no,
ja
en parlarem,
ho anunciarem.
No, sí, ja tant, i tant. No sortirà mai el negre. A mi m'encanta vestir el negre.
Ai, doncs no sé, seria una mica trist amb tants colors com dia sortir el negre, però alhora mira, també és... Bueno, és una temporal, sempre el tindrem.
Va coses. Trobo que fa elegant.
Sempre.
Veus?
Mira, jo hi vaig de negre avui.
Heu d'anar... No de negre, no. Heu d'anar de blanc perquè us heu de casar? O heu d'anar de festa?
Que també en farem vestits negres, eh? No diríem que no.
I Inés Farrés, on et trobem?
A Plaça Trilla, a l'Instagram Inés Farrés tot junt i a la web inésfarrés.com. Em podeu trobar per tot arreu. Estem allà fent soroll, fent vestits a tope i començant ja a tancar la temporada l'any que ve i tancant coses i a tope.
Que bé. Estem ja... Allà hi trobareu la nostra dissenyadora de moda de moda.
I em deixo portar per les tendències, eh? No ara imposo res. No. I ja faré alguna col·laboració així ben guai.
Ara, boníssima. Inés Farrés, moltíssimes gràcies, com sempre. Fins la propera setmana.
Gràcies a tu. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bravo. Bravo, cap bravo.
Ai, cap bravo.
Què dius, Rafa Sanahuja?
Què seria de nosaltres sense cap bravo?
Re.
Sense poder anar a un supermercat de confiança que saps... Escolta, necessito... Mira, ara m'ha arribat...
Sí.
Jo no sé si et passen aquestes coses, però ahir m'arriba... tinc una persona a la meva vida que em va recordant totes les coses que he de fer, que
wow,
gairebé minut a minut.
Sí?
És una mica com la teva Núria Ros,
sí,
però en aquest cas tenim un vincle més estret, jo diria.
Val, més estret. T'entenc.
I mira, i clar, m'ha demanat, perquè vull fer doncs aquest plat i no sé què, i podríem separar. I caldria això i això. Dic,
cap bravo.
Cap a cap bravo.
Home.
Cap a cap bravo, que me n'aniré de cap a buscar tot
bravo
el que se m'ha demanat. Gràcies, gràcies, t'ho agraeixo. Bravo, cap bravo. Tenim una cistella que regalem cada setmana, per si no ho teniu clar, us ho recordo un cop més. La cistella Cap Bravo aquest mes és bio, no recordaré tot el que porta, però productes fantàstics, és meravellós. I cada dia fem una pregunta.
Sí.
Avui, com tenim els viatges de l'Inserso,
ep,
una mica allò estancats, podríem,
sí,
dir, no sé què està passant,
no,
allà.
Protestes hi ha hagut, eh?
Protestes i tot?
No, a dir propostes.
A Ferraz.
No, però d'aquest tipus no, però vull dir que la gent s'ha queixat.
S'ha queixat, no m'estranya, sí, perquè això normalment funciona molt bé. I és una cosa molt maca, perquè per un preu fantàstic, doncs la mocedat de tu vida, una expressió...
La mocedat de tu
la
vida,
la mocedat de tu vida, està pots bé, gaudir d'això de bufets llibres, que bàsicament, no ens enganyem, hi ha viatges que estan centrats en el bufet llibre.
El bufet llibre.
Llibre.
La cultura del bufet.
És la clau, no? I llavors aquestes persones no ho estan podent gaudir amb la fluideixa. Fluideixa d'altres cops. Per tant, la pregunta que us fèiem avui era quin viatge us ha marcat, el viatge de la vostra,
sí,
vida, quin ha estat? I la gent s'anima a contestar.
Tu quin deies que era, el teu?
El meu. És que jo, en primer lloc, jo he viatjat poc en aquesta vida, no he tingut aquesta sort,
val,
no tinc res en contra
jo
dels viatges.
Jo abans t'he dit un...
Bueno, tu has dit un que no t'havia succeït, encara, que era Mèxic.
Exacte, el de Mèxic. I després t'he dit qualsevol d'Itàlia, que contaria, eh? Però és que hi he anat per la banda francesa i per la banda italiana. Un dels meus grans somnis era pujar dalt de tot del Mont Blanc. I vaig aconseguir-ho, i allò és... Uau!
Fantàstic.
Espectacular.
Ho recomanes?
El cim d'Europa.
Ho tornaries a fer?
Absolutament. No, si heu de pujar, no fumeu, eh? També us ho dic.
Ah, no, clar. Això també val per pujar les escales de Ràdio Estel, per exemple. I
no,
quan els he de pujar...
No tant per pujar, que ja... T'ajuden
si
a
no
pujar-hi,
per estar
perquè,
allà.
Si no per estar allà, perquè
quan
no feies
allà,
prou,
que no hi ha l'oxigen, que n'hi ha res de terra. Doncs mira, doncs, prenc nota del teu... I el viatge de la meva vida... No sé, és que jo dubto, no sé, un viatge que m'hagin...
Vas anar de viatge, vols tu?
Sí, home. Vaig anar? Ah, sí, jo vaig fer un creuer, tio.
Veus?
No, però jo
segur vas... que és el viatge de la teva vida.
Sí, però si vols, en dolent. Si
viatge
vols.
Noces.
Jo va ser molt cutre. Jo estava allà i dic, ens hem equivocat. No en el matrimoni, que podríem també parlar-lo, si vols. Sinó en el viatge.
Ai.
No l'explico mai, perquè em fa com...
Una abraçada enorme a l'esposa de Rafa Sanahuja.
Sí, des d'aquí, i tot l'afecte, tot l'afecte. Però és que aquell viatge jo estava vivint-lo i dic, això és molt cutre. Això és molt... A més, em va passar...
Ja parlarem, mira, de creuers, eh?
No, els creuers... T'has de deixar els quartos, tio. Perquè és que si no... Saps què passa? Eren bebides il·limitades.
Sí.
Però eren de garrafón totes. I no em venia de gust. Preferia aigua, saps què vull dir?
Ai.
Una cosa horrorosa. I després va passar una cosa en el meu viatge de noces, que potser per aquí podem agafar-lo com el viatge de la meva vida. I és que als sopars, tu els dinars i tal, i esmorzars, podies fer una mica el que et donés la gana.
Sí.
Anaves agafant i tal. Però els sopars, que es fan tots asseguts allà i tens el teu lloc assignat,
sí,
ens van posar en una taula que érem tots gent que ens acabaven de casar.
Ui.
Matrimonis primerizos. I hi havia gent que a mi em caia malament, directament. El primer dia que li vaig veure, dic, aquesta gent no...
Però és raro que tu et caigui malament algú que no sigui el teu cunyat, eh?
No et pensis.
Sí?
Passa que jo dissimulo molt bé. Però no em venia de gust dissimular.
M'ho està dient a mi, això, eh?
I no, tries, tu encaus tots bé, salvo alguna cosa, com deia Rajoy,
ara,
però la resta bé. Però aquella taula que jo vaig aixecar-me el primer dia després de 2 hores de sopar,
sí,
que dic, això és... Quin fàstic tot. I dic, i encara queden 7 nits amb aquesta gent?
Estàvem parlant del viatge de la teva vida, eh?
Per això, igual m'ha marcat...
Igual en negatiu en també
negatiu,
podria ser.
En negatiu m'ha marcat aquest viatge, perquè aquella gent... I recordo un que deia,
ai, Déu meu,
li deia al cambrer, li deia, que me tienes seco cada vez que... I, hòstia, amb aquests
tu
comentaris...
Tu ets de... Quan comparteixes viatge amb gent que coneixes en el mateix viatge, diguem-ne, viatges organitzats, vaja.
A veure.
Tu ets dels que els hi posa motes a la resta?
No ho he fet mai.
No.
Que jo record... Però que jo he viatjat poc, Trias.
He viatjat...
Sí?
Jo amb aquest ja li hagués posat el seco.
El seco.
Home.
Molt bé. Doncs aquell, el conforme va obrir la boca, dic, serà el pitjor de tots.
Veus.
I efectivament. Ho era. Doncs escolta...
Records per el seco.
Vés a saber. Vale. Però la gent ha parlat en positiu, ha fet respostes en positiu. Per exemple, hola, em dic Maria Dolores Bellet. Bellet. Diu, a la pregunta d'avui, el viatge de la meva vida... Mira, un a Mallorca de lluna de mel. Van anar a Mallorca de lluna de mel. Això es feia molt abans, eh?
Mm.
Anar a prop. Els meus pares van venir a Barcelona de lluna de mel, imagina't. I un altre missatge, va, que us destaco. Diu, al 91 teníem un viatge a Formentera amb una estimada amiga.
Mm.
Aquí hi ha anècdota inclosa en aquest missatge. Diu, el dia abans em va dir que no venia. Vaig anar sol i a les poques hores d'arribar em vaig topar amb ella. Quina cosa, quina mala bava.
Ai.
Diu, un desastre, però els 7 dies que...
Sí. És una mica tu, això.
Diu, però els 7 dies que vaig estar sol em vaig enamorar de l'illa.
Ai, mira.
Illa, que ha passat a ser part... Sí, de tota l'illa en conjunt. Que ha passat a ser part principal de la meva vida.
Molt
bé. Per tant, molt millor aquesta amiga que et va donar carabases de la pitjor manera possible. Fora aquesta amiga i enamora't de tota una illa sencera.
Si pots enamorar-te d'una illa,
Formentera,
deixa l'amiga.
Exacte.
També no, diré que a Formentera no hi viu molta més gent...
Que l'amiga.
Que l'amiga.
No, potser l'amiga era tota Formentera. No? I mira, i al final...
Ens estem enganyant amics amb aquesta secció a nivells...
A tope.
Esperpèndics.
Bueno, però aquesta nota m'ha agradat, eh?
Sí?
No, és que al final no puedo ir.
Molt, eh?
I arribes allà i te la trobes. Però aquí,
i ja està.
Quins collons.
És que, clar...
Bueno, en fi, el 91 fa molt d'això.
No és una amiga.
Ha prescrit. L'Andreu dirà que no, que això no s'ha de perdonar mai a la vida.
Amnistia per ella.
Amnistiada. Home, jo espero que faci temps ja aquesta amnistiada, aquesta dona. Bueno, escolta, doncs, respostes. Si voleu més respostes, voleu enviar més respostes i qualsevol dia, al 663-99-30-62. Ens agraden les anècdotes.
Com aquestes, eh?
Com aquestes, que donen molt de joc. Anem amb el Bona Vesprada, què et sembla?
Va.
Vinga, va, doncs, Bona Vesprada, Matosis.
Bona Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola.
Hola, hola. Aquí comença el Bona Vesprada. Avui tenim temps. Avui vaig amb calma. Perquè,
bueno, ara ja no, eh? Ara ja estem al temps habitual.
Ostres, és veritat. Amb el Cabravo i les anècdotes ens hem menjat.
Sí.
No te n'adones, eh? La ràdio no
te n'adones. La ràdio...
Vola, el temps vola.
Sí, no s'ha dit mai, això.
No s'ha dit mai. És una cosa nova, novedosa. Faré una tesi.
El tiempo apremia.
El tiempo... Se'ns escapa el temps, deia jo, aquestes temporades.
Veus?
Vinga, va, doncs, després d'aquesta sintonia, tira'm la de Foro Cotxes.
Tira.
Li he de demanar a la Bet que ens faci un separador o algo de Foro Cotxes, a veure com, què m'invento. I així ho vestim una mica més.
Ara.
Ho vestim una mica més.
Va.
Vinga, ja, ara feia dies que no et porto als Xurs, als amics Xurs, de Foro Cotxes.
Tenen nom de micro, eh?
Xurs.
Hi ha un micro que es diu Xurs.
Ah, doncs mira, jo aquestes coses no les domino com tu.
Aquests
ja sé que t'agrada. Aquests que tenim aquí a Radio Estel, ho posa? A veure. Ah, és veritat, ho posa aquí. Doncs mira, Tot encaixa.
Tot encaixa.
Al final tot encaixa.
Nosaltres mateixos estaven, som xurs.
Estaven destinats a fer forocotxes en aquest programa i ho hem descobert fa unes setmanes i insistim. Et porto un debat culinari.
Ai, culinari a forocotxes?
Estil forocotxes, evidentment.
Compte, espaguetis bolognesa.
No és en positiu, no, ja t'ho dic ara. És... No és en positiu. L'usuari, que es diu Casa Paco, tot junt, Casa Paco, l'usuari Casa Paco pregunta, sí, atenció, ¿cuál es la mayor demigrancia culinaria de España?
Wow.
He buscat demigrancia. Término surgido de foros de internet. O sea,
s'ho
han inventat ells.
Va de debò?
Demigrancia. Términos, això és la RAE.
Va
término
de
surgido de foros de internet que se usa para denotar algo cutre, casposo, grotesco o de mal gusto y a la vez gracioso.
Perdona, ¿eh? Forocotxes està enriquint la RAE?
Sí.
És bèstia, això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Pérez Reverte, jo crec que és un dels forocotxes. Que no sigui... Ah. Que Casa Paco
no,
sí,
no mira sigui lo que et dic.
Pérez Reverte.
Mira lo que et dic.
Perquè aquesta paraula està molt ben triada, demigrancia culinària d'Espanya.
Sí.
Però fixa't la definició. Cutre, casposo, grotesco, de mal gusto i gracioso.
Sí,
o sea,
sí,
no
sí,
pot
sí.
ser no només no. No anterior. Ha de ser graciós.
Vale.
Evidentment, els forocotxeros són graciosos.
Doncs som-hi, va.
Anem. Diu, primer, el primero en la frente, ¿eh?
Ui.
Los calçots.
Ai.
Menuda asquerosidad.
Que no...
Després aquí hi ha una sèrie de respostes que diuen que van dient que la gràcia són és la salsa.
Clar.
Que et podries menjar amb el dit la salsa i que és igual que menjar-te el calçot.
Bueno, no, és no, una... no estic d'acord.
En fi, ja ho sé. És que hi ha moltes coses que no estaràs d'acord, però ells es van donant bola a si mateixos.
Tira.
Aquest següent va a saco...
Com Casa Paco.
Però no només amb un plat,
val.
Diguem. No, va amb un estil concret, que és diverso, diverso, David Muñoz...
Sí.
Al completo. No li agrada res.
Gens, eh?
Després saltem... Gens, gens. Diverso al completo, per ell és una demigrància culinària d'Espanya.
Uau.
Després saltem a Madrid. Bocata de calamares. Las rabas se comen con palillo y limón, desgraciados.
No són rabas, són calamars.
Diu que no, que a moltes parts de Madrid, i ahí, bueno, és l'opinió del sur.
Sí, sí, sí.
No són calamars, són rabas.
Rabes, eh?
I són més barates i t'ho cobren a preu de calamar. I a part, no
com d'aquí, eh?
Ara anem a Perú, que sí. Ha tingut una resposta massiva, ja t'ho dic. Soy asturiano y también digo el cachopo.
Pues yo soy molt fan del cachopo.
Me da vergüenza ajena que nos atribuya eso como un producto típico por delante de la fabada bien hecha.
Home.
Cachopo.
Clar, davant d'una fabada no s'hi posa res. Però el
doncs
cachopo és
el
bo.
Cachopo, et dic una cosa, crec que el 80% de xurs diuen que la major d'immigrància culinària d'Espanya és el cachopo.
Uau.
Després hi ha un que he hagut d'investigar, perquè, clar, quan l'he llegit dic... A veure, això què és? Diu...
Clar, clar, clar.
Los matrimonios murcianos. Clar, dic, estarà parlant de la qualitat de les unions sentimentals murcianes.
Sí, sí, sí.
A veure, si alguna cosa...
Podràs... Però com a culinari...
Si alguna cosa pots posar en dubte que sigui de qualitat, és a Múrcia,
sí.
D'entrada. Però els matrimonis, en principi, no sé, no sé. Resulta que el matrimoni murcià...
Múrcia, que és la nova Tarragona?
No ho sé, jo, Múrcia, he estat a Múrcia i no ho recomano. Bueno,
jo no he estat a Tarragona.
I tampoc ho recomanes, vale. Perfecte. Doncs los matrimonios murcianos resulta que és una barreja entre oliva i boqueró amb una salseta. És com un... Com és allò? Un encurtit.
Ah.
És un encurtit.
Val.
I no els agrada. Després hi ha una altra que diu la borraja. Ya tuvieron que pasar hambre los antepasados de los maños para llegar a la conclusión de que eso se podía comer.
Bestia.
Ja, mira, tornem al tema del cachopo. Diu, si el cachopo fuese originario de Gran Bretaña, diríamos de todo. Que, madre mía, cómo pueden fastidiar un filete de ternera de esa manera. Los sesos. ¿Has menjat sesos?
Crec que sí.
Després hi ha un que
crec
és...
Crec que sí.
Los sesos fa una mica de...
Jo fa angurieta, pensé... eh?
Vale. Sí. Los zarajos. Me parecen asquerosos, pero no sé qué es. Y no ho he buscat.
Ni idea.
Hi ha un que diu truixa con bacon.
És molt bona.
Doncs mira, aquí...
Sí, la truita arriba amb bacó fumat pel mig.
Sí, t'agrada.
Forn, molt bo.
Doncs els xurs consideren que és una demigrància culinària. Atenció, perquè ara rep un clàssic en el qual jo tampoc estic d'acord. El gazpacho és un líquido aborrecible que no vale ni como puré, ni como bebida, ni como salsa.
No, home, no.
Un engendro como que salsa. Se queda... Como salsa.
Salsa, el gazpacho.
Calçots
amb gazpacho,
amb gazpacho,
eh?
Saps?
Uau.
Diu, però continua, eh? Diu, un engendro que se queda en medio de todo sin ser nada. Y a ningún hombre le quita el hambre.
Va, depèn dels litros.
Depèn dels litros. Clar. Jo crec que sí que és cert que és més saciant el salmorejo, no? És una mica més dens.
Bueno, és allò. Més dens, sí.
I atenció, dedicat a José Matoses, aquest darrer, perquè va a per un plat gallec.
Com te guia?
Diu la empanada. Ai. De primero de gallego pobre.
Ai, per favor. Perdona, hi ha empanades, et diré, que el que porten a dins... És or.
És mel de romer.
T'ho dic de veritat.
I no heu provat, igual tu sí, perquè tu vas per les terres valencianes de tant en tant, sí. A Alacant, però la coca de tomata de Castelló...
Sí, senyor.
Mira, Castelló, no defenso res de Castelló.
Sí,
absolutament res, ja ho sabeu. No tinc manies. Però coca de tomata de Castelló és fantàstica.
Ara.
Doncs aquests són una mica el recull de les majors demigrancies culinàries d'Espanya per als forocotxeros.
Està molt bé.
Què t'ha semblat?
Bé, perfecte.
No estàs acord en res, eh?
No, home, no.
Jo el cachopo,
i menja gastronomia.
Jo el cachopo sí que t'he de dir que quan ho veig penso...
És un bistec arrebossat amb cosa dins.
Però,
és
més,
com un librito enorme.
Però, escolta, però enorme.
Sí, sí, és un librito que ocupa tota la taula d'aquest estudi.
Enorme. Pots entrar a viure
és
a un cachopo.
És que el millor cachopo de Catalunya...
Cachopo aquí a...
Es fa en un restaurant de Castelldefels que costa trobar taula, eh?
Pel cachopo en si.
Sí, sí, pel cachopo
sortida.
En si. Sí, sí, sí.
I bocata de calamares...
Què?
Ara tinc un antojo. M'agradaria...
Sí? Jo recomano que si aneu a Madrid, just davant, és que ara no em sortirà el nom, però just davant de l'estació de Totxo, i quan dic davant és davant...
Davant, eh? Surs i t'ho trobes allà.
Et trobes davant. Vale. Hi ha un lloc on fan els millors entrepans
de calamars.
Això, Eva Cervera, si ens està escoltant, em dirà el lloc seguríssim.
Perquè ho sap ella.
Sí, i tant, ho sap ella.
Perfecte. Bé, doncs, repassada aquesta secció d'avui de Foro Cotxes,
sí.
Ara després, en 5 minuts, arriba Toscano i us informa de la prèvia de la investidura, però nosaltres fem una mica de desinformatiu.
I us comencem explicant avui que el debat... Estel migdiada. El debat per investir Pedro Sánchez serà dimecres i dijous en plena campanya antiamnistia.
El cercle més proper al president en funcions confirma que ahir i avui el president està fent una forta preparació prèvia al debat. Ha demanat permís al bar Manolo del barri de Vallecas, on s'ha ajuntat amb hooligans de diferents equips de primera, més que res per entrenar-se en el mateix ambient que es trobarà.
Estava pensant com un Cayetano diria en plena campanya amnistia. Segurament seria en plena campanya amnistia.
O sea...
Uau. Exiliats, manifestants o policies. Qui entra i qui no a la llei d'amnistia?
Radio Estel ha pogut saber que el mètode per triar qui entrava i qui no entrava en la llei d'amnistia va respondre a un complex sistema que només ha fet servir en comptades ocasions i que respon al nom científic de Pito Pito Colorito.
I atenció, perquè Isabel Díaz Ayuso...
Exacte.
Isabel Díaz Ayuso admet que ha difós una foto antiga com si fos de la manifestació de diumenge contra l'amnistia.
La presidenta de la Comunitat de Madrid ha compartit a les xarxes la imatge d'una manifestació contra el govern de Sánchez del gener per referir-se a la de diumenge passat. A veure, era una broma, ha dit Ayuso. Era una broma perquè me han pillado. Si no, iría en serio. Soy tremendo. Saps allò de si te lo tomas en broma?
Sí,
no.
Va, i no sortim de la línia pepera, perquè Miguel Tellado, vicesecretari d'Organització del Partit Popular, va elevar els decibels de la brea política fins a l'exabrupte. Quina frase més ben escrita i més maca que m'has fet, Rafa. A l'alçada de Vicent Andrés Estellés.
Enhorabona, Trias. Comences amb Vicent Andrés Estellés i termines fent poesia. La cosa va ser que Miquel Tellado va assegurar que Pedro Sánchez hauria de sortir del país al maleter d'un cotxe. Una frase desafortunada, sens dubte. He de rectificar, ha dit Tellado. El que he dit és impossible, més que res perquè Sánchez és molt alt i a veure com el fots a un maleter.
I ja tenim en marxa la vaga dels treballadors de Bicing.
Això vol dir que per uns dies, quan qualsevol turista a Barcelona vulgui girar per un carrer, no s'haurà de preocupar per si atropella un dels usuaris del Bicing Kamikazes. Bé, uns dies, sense perill. No està mal.
I seguim parlant de Barcelona, més centralisme, amics. Us foteu els que sou de províncies, perquè ha estat escollida capital global de les ciutats intel·ligents.
Això és Barcelona.
M'ha costat, eh?
Declaracions de Barcelona.
Va, mirem també cap a Menorca, perquè allà han incautat 3.500 quilos de xix i una amiga perduda d'un amic l'any 91 que van aparèixer flotant en 53 farcells a les costes.
Les costes? les costes eren altes per part dels traficants. 3.500 quilos és una pasta gansa.
I en plana internacional, joieril, Carles III compleix 75 anys.
El monarca ha declarat que vol una festa senzilla i amb els més íntims. Es calcula que seran 1.200 persones durant una setmana.
I encara en plana gairebé internacional troben a Múrcia l'empremta fòssil d'un escarbat... Clar, què han de trobar a Múrcia?
Espera't, espera't.
Doncs bé, l'empremta fòssil d'un escarbat d'un metre de longitud.
Buscaven un escarbat d'un metre de longitud i vam començar per Múrcia, han declarat els experts. No ens vàrem equivocar. Passem d'esport, si vols,
Sí, no, passem d'esport. Mira, Eva Cervera m'acaba de contestar, i és veritat, no me'n recordava, el restaurant de l'entrepà de Calamars, davant de Totxa, es diu Brillante.
Brillante?
És el Brillante.
Brillante.
Sí, sí.
Ja ells mateix ho diuen, que fan un entrepà brillant.
No, no, boníssim, t'ho dic de veritat.
Vale, com l'arròs, Brillante.
Com l'arròs. Sí, sí, sí. Escolta, ho deixem aquí.
Sí.
Si posa Xavi Toscano...
Més que res, perquè si no deixem aquí...
Exacte.
Es tallaran.
Sí, també és veritat. També és veritat.
La veu.
Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius que a aquesta hora ens porta tota l'actualitat brasil rigorosa, i nosaltres que hi tornem demà a partir de les 8 del matí amb més continguts aquí a la caravana de Ràdio Estel. Toscano.
Investidura, demà.
Investidura. Ui, demà investidura, Compte. Demà i demà passat, Dos dies, Perquè dius, podem fer un munt?
No. Vitamines.
Per què? Si ho podem fer en dos?
No, home, no. Jo ho faria en una setmana.
Sí. Va, fins demà, bona tarda. Adéu-siau.